Continuem amb el tema de la setmana d'avui que dediquem a la revetlla de Sant Joan. Ja hem parlat de coques i d'escumosos i ara dos elements més que no falten mai en una revetlla com cal. Petards i fogueres, oi Lourdes?
Doncs sí, hem parlat de cava, de coques i hi ha dos ingredients més que no poden faltar a qualsevol revetlla de Sant Joan que sigui com ha de ser. Una és els petards, els coets, i l'altra les fogueres. Començarem amb el tema de petards i coets. I sé que us sonarà l'empresa, perquè hem comptat amb ells en altres ocasions, i avui tenim a un dels representants d'Estalella, una empresa que porta més de 100 anys en el món de la pirotècnia, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica, a l'Àlex Mejías. Molt bon dia, Àlex, com estàs?
Bon dia, molt bé, aquí. Preparant la campanya.
Què tal? Com, primer de tot, són més de 100 anys que això ja ho vam parlar amb el gerent, amb el Manel, l'any passat. Com ha anat aquest any? Primer de tot, perquè ja hem sortit d'aquesta pandèmia que va ser fumuda per vosaltres, però aquest any què tal?
Bueno, aquest any ha sigut... és un any diferent, sortint de la pandèmia, però bueno, quan... ens poden afectar tres tipus de coses, com és la crisi que ens està venint. Però bé, bueno, amb bons resultats, molt contents, perquè és un altre any més que puguem llançar la campanya. I poc més, contents.
Contents. Clar,
contents, contents.
Hem passat el Covid, però us enfronteu també en un moment molt delicat. L'any passat, a l'estiu, ja ho vèiem, no?, com la sequera i el pla d'alarma, d'alerta per incendis, us afectava, us podia afectar, perquè molts correfocs es van suspendre, molts focs artificials es van suspendre, però aquest any no sembla que anem a millor. Això us fa una mica de por a l'hora d'ençar aquesta campanya que es preveu que pot ser normal, ja per fi?
Bueno, la por sempre hi és, no? Perquè és molt relatiu a l'aspecte aquest de sequia i d'això. Sí que és cert que vam tindre moltes coses suspeses que es van anul·lar pel tema de sequia. Òbviament, hi ha coses que s'entén, hi ha altres que defenso que no s'entenen. Uh-huh. Com per exemple un castell de focs en una platja o amb un correfocs al mig d'una plaça urbanitzada. Saps? Això són, tinc discrepàncies sobre aquest aspecte. Però vam tindre la sort de que molts ajuntaments i molts d'aquests esdeveniments es van aplaçar. Uh-huh. Vale? També hem de dir que hi ha altres entitats que no ho van suspendre i bueno, no es poden arribar a imaginar pues, el que hi ha tot a darrere, no? La preparació de famílies que hi treballen i coses d'aquestes.
Uh-huh. Clar. Sabem que queden res. 5 dies, 4 dies comptats per anar per Sant Joan. Vosaltres us dic, teniu el que serien diverses potes d'empresa. Una seria el que és més pur de material pirotècnic per famílies, per canalles, i després estaria la part d'esdeveniments, d'ajuntaments, d'entitats culturals com correfocs, etc. La part vostra de l'usuari normal, per dir-ho d'alguna manera, està anant bé? Hi ha ganes de celebrar aquest any Sant Joan o Sant Pere?
Sí, les ganes sempre hi són. Són dates molt esperades, ja. No sé, és com una tradició nostra que no hi pot faltar. Realment, al final, la tradició, sobretot és quan t'envoltes amb els teus familiars i tot i passes una molt bona revetlla. Uh-huh. Amb el que acabes, com bé has mencionat abans. Sí que és cert que, com bé has comentat, després ens ve a nosaltres és el principi de campanya, ¿vale? Perquè sí que és cert que per una part la pirotècnica recreativa a partir després de Sant Pere pues ja fuixa moltíssim. Uh-huh. Tot i així, al tindre algunes botigues obertes a Barcelona, aquí a Rodonyà, i d'això hi ha gent que encara va comprant pues, per les seves celebracions particulars, Però a nosaltres ens ve tot el que són els correfocs, els famosos correfocs de les colles de diables i de bèsties, i també ens ve pues, tota la campanya de festes majors, i al final és com aquell que diu, cada cap de setmana estàs fora disparant els famosos castells de focs que tothom coneix.
Clar, això sense oblidar que, tot i que aquesta campanya potser no ha començat encara, el fet de que hagin... que hagin estat les eleccions el dia 28 de maig i que fins aquest dissabte passat no s'han conformat els ajuntaments, m'imagino que també això us ha fet parar una mica boixos, no?
Sí, això és cert. El tema de les eleccions, vulguis o no, a molts pressupostos que s'aproven i d'això, queden parats per motius equips que desconeixem, però queden parats i llavors et trobes les dues coses, eh? Et trobes que hi ha molts que t'ho avancen, vale? Que et diuen, escolta, venen eleccions, vull deixar-ho tot això tancat i rematat, però després et trobes els de... Estem a una setmana vista i necessitem pues, tot el material pues, per diables o contractacions de castells de focs i tot això, i és tot corre-corre. I mira, pues, sí, ens fa anar una mica de foli, la veritat.
Déu-n'hi-do. En altres ocasions, l'any passat, quan parlàvem amb el Manel, parlàvem no, de que vosaltres, a més, sou fàbrica. És a dir, no és que us dediqueu a vendre, sinó que feu tots els muntatges, esteu a tot arreu i en totes les fórmules que són possibles dins de la pirotècnia. Valgués que jo no tinc ni idea de pirotècnia, eh?
Sí, sí. Bueno, al final és tot el que et puguis arribar a imaginar amb pirotècnia, tot, pues nosaltres hi som a darrere. Tant com una festa major, com una boda, una celebració particular, com el castell de focs del poble, com a venda de revetlla, com fent un anunci de televisió. Allà estem ficats. On faci falta, sí. Al final, el sector pirotècnic sí que és cert que necessites pues unes titulacions, uns seguros, una infraestructura molt específica i poder no és tan fàcil, no? Trobar un ampli mercat en el sector on pugui fer servir aquest servei.
Déu-n'hi-do. Un altre dels temes escabrosos, ja quasi per finalitzar, no? És que fa uns anys, és a dir, es va coincidir pandèmia, anul·lacions, sequera, incendis, i el sector animalista, no? Aboga, no?, perquè no es comprin petards. És un tema espinós, sé que el Manel ho vam comentar l'any passat, perquè hi havia municipis com Calafell que apostava, no?, no sé si són pirotècnies sense soroll, no ho sé, perquè igual estic ficant la pota fins dalt, però com que intentava, no?, ser més pet-friendly, per dir-ho d'alguna manera. Us hi esteu trobant també amb aquesta línia que s'està seguint, malgrat que vosaltres heu de menjar com altres sectors i tampoc és que estiguem tirant petardos cada dia durant tot l'any, no?
Correcte. És un tema, com bé has dit, molt, molt, molt tabú, ¿vale? Perdoneu, ha sonat un timbre, no sé si s'ha sentit.
Cap problema, no t'amoïnis, sabem que estàs treballant.
Sí. Estem amb un... Bueno, aquesta pregunta és molt, molt complicada perquè, diguem el que diguem, estic segur que ens trobarem, com es diuen, alguns trolls, no?
Sí, que se'n tiraran a sobre.
Però sí que és cert que estem arribant a una societat amb una exigència molt extrema. Bueno, poder aquesta pregunta la respondré més com a Àlex Mejías, ¿vale? Que com a Àlex Mejías particular, no d'això. Jo tinc la meva opinió al respecte, no? Sí que és cert que hi ha animals que poden patir o no patir aquests aspectes, però també crec en una educació sobre els animals, no? Jo tinc la sort i estimo ja molts animals. De fet, tinc tres cockers espanyols, que els que coneixin de races ja sabem com són aquests tipus de gossos, que són molt nerviosos.
Sí.
i vaig tindre la gran sort d'educar-los a nivell de pinotècnica. No vull dir amb això de que hi hagin animals que no ho suportin o no ho suportin. Jo crec que, més relativament, el tema animal poder s'estar sobreprotegint massa. Vale? El que anava a comentar amb els meus gossos, des de ben petits, xorrades com tirar bombetes, comprar moltes bombetes, abans de treballar a la pirotècnica, comprava moltes bombetes i els hi tirava a prop, relativament, a portar-me'ls a puestos on hi ha molt soroll, on es disparen pels artificials. Tinc la gran sort de que la nit de Sant Joan, òbviament, no pateixen tant com els altres. Això és com la típica educació que li dones tu al gos, també, no? De donar la pota, no? Hi ha gossos que sí. Els ensenyes de donar la pota, que tothom és una mania que tenim, no? De donar la pota, no? Doncs pues te la donen. Hi ha gossos que no ho aprendran tan fàcilment i hi ha gossos que sí. Pues això, jo crec que el tema animalista, crec que pot haver, podem fer una autocrítica i dir, poder estem sobreprotegint massa els animals nostres particulars, que no tant drama, Opinió, com comento,
personal totalment,
Bueno, és el que repeteixo, pot ser que hi hagi animals que no d'això, però bueno, penseu que també el tema de pirotècnia, cada vegada estem més controlats, vale? Tot el tipus de pirotècnica aquesta passa uns estudis, unes proves, uns testos, vale? I dins d'aquests testos el tema de decibels està controlat. Vale? Ara mateix no em faig dir la xifra, però sé que està controlat, però per tema de que no faig realment mal a l'oïda. Després també hi ha el sentit comú, no? Si tens un gos, un animal, persona que pateix sobre la pirotècnica, pues no el portis a la plaça del poble, que estarà tothom allà tirant petards. No el tanquis en un balcó. Crec que hem de vigilar tots una mica i crec que tothom pot tindre al final una societat que encaixi a tot arreu. Una societat que al final no sigui tan bruta com està creient, com s'està creant ara.
No, totalment d'acord, perquè al final ja no és els animals, hi ha gent que els encanta els petards, es podrien dir totes les colles de diables o de dracs, per exemple, no? I al final és una mica, doncs, això, primer educar i segona, doncs, tothom ha de menjar, que és una cosa bastant òbvia.
Correcte, sí.
I porteu més de 100 anys, per tant, ja val que doncs, això, que heu de menjar tots.
Sí, correcte. Bueno, jo, per sensibilitzar una mica més, aquí a la fàbrica estem rondant unes 20 famílies directes vivint de la pirotècnia. Ja tinc les directes i indirectes, segurament es multipliqué per molt més. Clar. I d'això, o sea, ahí dejo la nota esta de que todos necesitamos treballar i fer l'esforç.
Doncs sí. Àlex, un veritable plaer que ens hagis atès el dia d'avui, a 3 dies escassos de la Revetlla de Sant Joan, i amb una feinada increïble. Que vagi molt bé la Revetlla, que vagi molt bé l'empresa, que sigui un èxit aquest estiu, i com sempre, gràcies. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Una abraçada.
Igualment, adéu.
I després dels petards, doncs parlem de fogueres. I què millor que tenir un historiador. És el Damià Amorós i és una gran persona i company. Molt bon dia, Damià.
Bones, Lourdes, què tal?
Com estàs?
Què tal? Com anem? Bé, mira, preparant la foguera, que hi ha els petards, que deia fa una estona. Preparant-ho.
Clar, és que de les fogueres cada any ens oblidem per Sant Joan i era com, per què? Per què hem de fer aquest...
Perquè la foguera, no?
Sí, perquè la foguera que no deixa de ser un acte pagà, no?
Sí, mira, a veure, hem d'entendre que la cultura mediterrània té una relació extraordinàriament estreta amb el foc. És a dir, tot el que acompanya la festa, hi ha una part de ritual que és el foc, i fins i tot a les celebracions religioses, només falta pensar, i ara anem amb un extrem molt gros, amb el Botafumeiro i tot això del fum i el foc i la purificació, doncs aquest símbol l'hem d'extreure també en les formalitats paganes. Uh-huh. I el foc cremant, els trastes vells, les rampoines, les coses que no fem servir, és una tradició pagana, que podríem dir que enterra les seves arrels de la nit del temps, i que de la conca mediterrània és el més normal del món. Per això hi ha falles a València, per això hi ha les fogueres de Sant Joan a Alacant, i a Itàlia també trobem, i a Itàlia, països de l'altra ribera mediterrània, també trobem celebracions molt foc.
Uh-huh. Clar, aquí a Catalunya, pel que ens toca, per què la foguera de Sant Joan?
La foguera simbolitza allò que cremem tot el que no ens ha agradat, tots els elements antics i o vells, les rampoines, i les passem a un nou format, a un nou estat, que és el fum, o la cendra, i que això se suposa que ens porta bona sort. Però parlem de fogueres i potser moltes vegades també hem d'incloure dins d'aquest cerimonial de la nit de Sant Joan del Foc, que ja no entraria en rituals particulars de la gent, no? Però sí que el ritual del foc, per exemple, té un sentit molt important al Pirineu amb les falles, que baixen des de les muntanyes cap als pobles, i en algunes poblacions es fa durant la nit de Sant Joan. Però tradicions n'hi ha moltes, fins i tot, mira, jo soc de Sarral, a Sarral en tenim una que és que encén la foguera de Sant Joan dos Joans o dos Joanes, el més gran o el més jove del poble. I això és un fet que només passa a Sarral, és un detall bonic que es fa, jo crec que des de fa ara uns 40 o 50 anys, o a Santa Coloma de Queralt, el fet de mullar-se amb aigua de la Font de les Canelles per tindre bona sort. Fixa't que passem del foc a l'aigua amb una línia de continuïtat que és la nit de Sant Joan. Però segur que aquí al Baix Penedès és el dia de recollir no sé quina herba, que al Delta la nit de Sant Joan es deu poder plantar alguna cosa. És aquest element quasi tel·lúric de la tradició de la nit del solstici, del canvi de que el sol a partir d'ara anirà desapareixent fins a l'hivern.
Escolta, aquí, bueno, i suposo que en molts llocs, la flama del Canigó també és molt típica, tòpica,
sí,
d'aquesta nit,
no?
Sí,
això és modern, eh? Això de la flama del Canigó és una tradició. És que, primer, tindríem un debat de com es tradicionalitzen les coses. Com passa d'una cosa que un dia fa un borratxo a ser una tradició. Això és una cosa que s'ha estudiat molt. Sí, perquè moltes tradicions les comença un borratxo, una persona que va alterada en les seves condicions físiques i mentals, passa alguna cosa, això és tradicional, l'any que ho repeteixin. La flama del Canigó no té res a veure amb borratxos, òbviament. Però pujar a dalt de tot a buscar una flama, doncs, home, una mica de sense sentit té. L'únic que és una tradició que sí que vincula als Països Catalans. S'entén que Sant Joan és el patró dels Països Catalans, és la festa nacional dels Països Catalans, i llavors aquí sí que entrem en política i en condicions que potser no són tradicionals, no? Però sí que és cert que la flama del Canigó ha volgut vertebrar la nit de Sant Joan. Hi ha pobles amb unes grans celebracions de la nit de Sant Joan que la flama del Canigó no hi pinta res. I hi ha pobles en què no tenien tradicions i la flama del Canigó s'ha convertit en l'eix central de les seves celebracions. És això que dèiem, com es tradicionalitza un element o com s'entén aquest element d'un lloc a l'altre. I ja et dic, per exemple, poblacions que tenen una llarga tradició de la nit de Sant Joan amb les seves pròpies utilitzen la flama només per encendre la foguera. També, Lourdes, un tema important és com es gestionen a dia d'avui les fogueres. Encara són els veïns que recullen els mobles vells o la canalla i la formen, o s'ha municipalitzat aquest servei i a dia d'avui és el mateix ajuntament que fa una, dos, tres fogueres. Jo recordo, de petit, fogueres als carrers. Cada carrer tenia la seva foguera i cada carrer feia un sopar. A dia d'avui tot això s'ha estandarditzat d'una forma diferent i només tinc 33 anys, però fixa't com ha canviat aquesta tradició, que segurament aquí al Baix Penedès també canvia molt.
Sí, sí, sí. Abans era com molt tòpic això que dius, no? Fogueres constants. Sí. I ara és com que aquests anys, m'imagino que amb el tema de la sequera i del canvi climàtic, doncs s'ha d'anar molt més compte. Però sí que és veritat que ha passat a l'estava pensant a Banyeres del Penedès, s'ha municipalitzat molt el fet de que l'Ajuntament posa un espai on la gent pot deixar, doncs, les taules, allò que...
Sí, sí, el punt verd del moment serà...
Exacte,
serà...
aprofitem i cremem i ja
sí,
està,
sí,
no?
Sí, sí, tal qual. Però és que a més, aquest fet jo crec que no és bo, és a dir, si ja hi ha una tradició, que potser és la tradició dels nostres pares, no? I quan diem allò tota la vida sempre pensem en la nostra, quan mesura del temps. Uh-huh. Les nostres vides cadascú té la seva diferència.
Clar.
Però si, la, si el que hem viscut els nostres pares i avis han estat fogueres al carrer amb els veïns, sempre hi ha aquesta normativa europea o aquella normativa... Sempre hem de donar la culpa a algú de fora que ens fa centralitzar les coses en un sol punt.
Clar,
clar, la foguera, la gràcia que tenia és que es feia en comunitat. Dèiem sí. Això que era quasi un acte pagà, que ho és.
Uh-huh.
I que el foc ha de ser un element incontrolat, òbviament, dins de les mesures, per això, habitualment, si es municipalitza la foguera, hi ha els bombers, hi ha tots els serveis de
sí.
Però hem d'entendre que el fet de que pugui passar qualsevol cosa també forma part de la foguera.
Clar.
Per això hi ha gent que quan va torrada, la salta.
Sí.
Aquest element de perill, de descontrol, el foc el té, la tradició el té.
Mm-hmm.
I és un element que moltes vegades l'administració ha volgut eliminar per evitar perills, que s'entén des de la visió administrativa. Però certament la tradició té aquest punt de perill, té aquest punt de tradició alcohòlica, tradició etílica, tradició perillosa, i clar, com la conservem al segle XXI? Doncs, com que sóc historiador, no tinc la resposta.
Doncs haurem d'esperar uns quants anys, Damià, per tal de saber-ho. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies, Lourdes.
I bona revetlla de Sant Joan.
Gràcies, igualment.
Una abraçada.
I un altre ingredient que no faltarà a aquesta revetlla és la música. Així que de la mà dels Strombergs i aquesta nit de Sant Joan, posem punt i final al tema de la setmana.
I era la nit de Sant Joan, d'alegria, de fum i beure, no em va faltar pas ni un instant. I ben d'hora, ritme de rumba, un ja es va anar despullant. I els nois i noies d'ulls vermells i de boca ampla no paraven de ballar. I no s'estaven de cridar. Strombergs, torneu a començar. Farem de la nit més curta la més llarga de l'any. Sí, 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 Strombergs, torneu a començar. Tots fumant, cantant, bevent, ballant, visca la nit de Sant Joan. Bona música per aquella nit, la nit sencera. No es podia fotre baix el cunyat.
Ara un rock, ara una rumba, i ara un rigui i un ska. Ara un vals, una ranxera, un moment i un xa-xa-xa. I es anava fotent de dia, i en Jack, que no apareixia.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Ben ballant, visca la nit de Sant Joan.
Són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
És moment d'acostar-nos novament en aquest punt horari a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Us parla des de la redacció d'aquesta casa en Ràdio Vilafranca, Sergi Anson. Començarem recordant que Jaume Domènech ha estat investit nou alcalde de Subirats amb el suport de la CUP. El cap de llista i candidat per Esquerra Republicana ha estat doncs escollit nou alcalde de Subirats per aquest mandat 2023-2027, com dèiem, gràcies al suport del grup municipal de la CUP. El nou equip de govern s'ha format després d'un pacte entre aquestes dues formacions per constituir, diuen, un govern d'esquerres, social, feminista, ecologista i independentista al municipi. Domènech s'acompanyarà del nou equip de govern format per Lara Balaguer, Imma Gran i Núria Cornejo com a regidores d'Esquerra Republicana i Fèlix Mallofré i Maria Carbó com a regidores de la CUP. A l'oposició hi haurà els 5 regidors del grup municipal Junts per Subirats, en Pere Pons, Jaume Bertran, Cristina Gómez, Àngels Pinyol i Gabriel Gómez. Us expliquem també que aquests dies Vilafranca està acollint diverses activitats emmarcades a la Setmana Europea de l'Energia. Per exemple, divendres es va fer una jornada lúdica a la Rambla de Sant Francesc. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de Diputació de Barcelona i l'ICEAN, organitzaven una tarda de jocs i tallers per públic familiar. També s'hi podien trobar informació d'entitats com Som Energia, de la nova Oficina Comarcal de Transició Energètica, i també informació de les bonificacions municipals de l'Ajuntament de Vilafranca relacionades amb instal·lacions d'energia renovable. El proper 27 de juny, i encara dins d'aquesta Setmana de l'Energia, tindrà lloc una xerrada amb el títol Comunitats Energètiques als Polígons Industrials de l'Alt Penedès. Recordem també que l'Ajuntament de Calafell ha informat de la mort de mossèn Mateu Santacana i Capella, que va néixer en aquest municipi, a Calafell, el 1933. Santacana va tenir una dilatada trajectòria eclesiàstica amb una dedicació també llarga a la parròquia de Sant Vicenç, màrtir a Sant Vicenç dels Horts. Tot i que ja fa anys que vivia retirat a Vilanova i la Geltrú, continuava acostant-se cada any a Calafell per dir missa el dia de la Mare de Déu de la Cova. El funeral va ser el passat divendres, 16 de juny a les 10 del matí a l'església de la Geltrú. Des del consistori de Calafell s'ha transmès el condol a la família i als coneguts del capellà. I acabarem explicant que estan obertes encara les inscripcions fins avui per la celebració de la Revetlla de Sant Joan a Moja. L'Ateneu Mogenc manté, doncs, el seu model de celebració de Revetlla de Sant Joan i facilita a la ciutadania un espai de retrobament veïnal per poder compartir aquesta nit tan especial. A la plana de Moja, tot just davant de l'escola Circell, es facilita espai i material per poder sopar aquest divendres amb ambient musical i els carrers tallats per poder viure amb seguretat la festa. Les places són limitades i els participants han de portar-se el seu menjar i el seu beure. Cal fer inscripció prèvia al correu electrònic ateneumogenc@gmail.com, com a molt fins avui, dimarts 20 de juny. Es tracta d'una activitat amb un donatiu d'un euro per inscripció.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Demà, el taller d'assaig teatre de Vilafranca, TAT, presenta, coincidint amb el solstici d'estiu, la seva última producció, Jugant amb Molière, al Teatre Cal Bolet. Us en parlem amb el seu director, Valeri Laguna. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Una de les integrants de TAT, la Teresa Domènech, benvinguda.
Bon dia.
I el president de l'Associació de Veïns del Poble Nou, Josep Maria Tovella. Ben tornat.
Moltes gràcies, bon dia.
Valeri, estreneu coincidint amb l'inici de l'estiu? Ha anat així o és que d'aquesta manera podreu fer bolos durant juliol i agost?
Mira, els astres s'han conjugat per donar-nos aquesta data. La veritat és que al trobar-nos en aquest 21, demà 21, i veure que era el solstici, ens vam dir, ostres, l'obra encaixa perfectament amb aquesta idea nostra de divertiment amb Molière, i per tant aprofitem-ho i motivem a la gent perquè vingui abans de Revelles i abans de tota aquesta història un dia al teatre per riure una mica i començar l'estiu de bon humor, no?
És una mica insòlit. Almenys aquí a Vilafranca no estem acostumats.
No estem gens acostumats a fer...
Anar a Cal Bolet un dimecres al vespre.
Anar a Cal Bolet un dimecres al vespre és una cosa totalment insòlita, com tu has dit. Però, les dates que hi havia disponibles eren aquestes i vam dir, doncs, ostres, per què no? Per què no? És una setmana que acaben les escoles, una setmana que bé, hi ha un cert relaxament, ja estem tots amb la coca i el cava a punt, doncs per què no fem una mica de teatre? Vam parlar-ho amb els amics de l'associació, també ho van trobar una cosa interessant, fins i tot coincidint amb aquest aniversari que ells també celebren, i van dir, doncs va, sumem tots aquests factors i fem Molière, ja està.
Quin vincle us uneix amb l'Associació de Veïns del Poble Nou?
L'associació, bàsicament, ens ha donat acolliment, ens ha donat espai per treballar les nostres produccions. Ja fa potser 3-4 anys, no ho tinc al cap amb precisió, però que estem treballant allà els dissabtes i els divendres al vespre també, i ens va molt bé. La veritat és que és un espai que ens ajuda molt. Podem deixar-hi els nostres elements allà dintre, que sempre és una cosa que si vas en un espai de lloguer, doncs has d'anar amunt i avall amb tots els teus vestuaris, amb totes les teves coses, i allà trobem la pau, l'espai suficient, l'amabilitat seva, doncs, del Pep i de tota la Junta, que estan contents de que estiguem allà treballant, i si ens demanen alguna col·laboració i la podem fer, doncs teatralment també la fem, com vam fer fa un any el pregó de festes i coses d'aquest estil. Per tant, encantadíssims de treballar Molière, i abans Chekhov, i abans no sé què, que hem anat treballant allà dintre.
Josep Maria, satisfets amb aquesta complicitat, amb aquesta relació que heu establert?
Totalment. Com recordaràs, cada vegada que ens has invitat com a associació aquí a la ràdio, hem parlat d'obrir-nos, de fer coses, d'ampliar activitats, obrir-nos al barri, i, bueno, amb en Valeri una total complicitat, perquè, bueno, tenim un petit secret, compartim família, o sigui que és família de la meva dona, i quan m'ho va demanar nosaltres el coneixíem de les seves activitats, doncs, a l'antic CAB3 i tot això, com no pensem de plataforma, i, doncs, bueno, doncs, per què no? I és el que diu ell, una complicitat. Els seus horaris encaixen perfectament en que no s'estormen amb altres activitats nostres, i per tant encaixa perfectament. I, exacte, doncs la col·laboració ha portat això, com bé dit, ens hem fet el pregó un any que va ser fantàstic, perquè fer un pregó teatralitzat no s'havia fet mai, va ser apoteòsic, va agradar molt. I, bueno, també demanem a vegades petites coses, per exemple, ens ajuden el dia de la festa del Patge, i, bueno, estem preparant altres coses que segurament, doncs, també farem. Quan ens va dir que volien invitar els nostres associats, vaig pensar, mira, el que vaig dir l'altre dia quan ens vam entrevistar per la festa del barri, no hem pogut celebrar els 40 anys, potser esperar els 50 és molt, molt tard, ara en fem 45, però bueno, farem 2-3 activitats, la primera és aquesta, i quan em va dir que invitava tots els associats, vaig pensar quasi 400 persones, que no hi cabrien, però vaig pensar, no tothom li agrada el teatre, segurament, i jo no em vaig espantar tant, no? I, bueno, doncs ara s'ha fet un sistema de que per WhatsApp o per presencial els socis han de vindre a recollir el seu tiquet en uns dies i horaris determinats que estan anunciats, i bueno, doncs esperem que tot vagi bé, i moltes gràcies.
Així demà tots els socis de l'Associació de Veïns són convidats a Cal Bolet?
Sí, aquesta és la jugada.
Que esplèndids.
Aquesta és la jugada que a Molière li agrada. Molière deia que volia fer teatre per la gent honrada, i els socis de l'associació són tots gent honrada i benvinguda. És una juguesta, una aposta, i a més és un plaer que tanta gent com vingui puguem veure un bolet esplendorós.
D'aquesta manera, Josep Maria, també es treu rèdit a un espai, al local,
que suposo que ja està molt utilitzat,
sí,
i que, però que no és només un espai de trobada, de reunió, no? Sinó que hi passen coses.
Més activitats, exacte. Ja en parlarem, però si volen fer escola de teatre, els hi portarem gent interessada que vulguin fer escola de teatre. Pot ser, un proper pas, no?
Podria ser, en parlarem. Això ara és una aposta d'ara mateix.
Futur,
sí. Però ell ja ha llançat la pilota.
Sí, sí, ja.
L'hauràs d'entomar.
Ja ho he entomat, ja em dono per assabentat, això sí.
Tornem a l'estrena. Aquest jugant amb Molière, que demà podreu veure al Teatre Cal Bolet. Quants mesos porteu preparant-lo, assajant en aquest local de l'Associació Veïnal?
Ha sigut una posada en escena llarga. Llarga perquè ens va agafar la pandèmia. No vam estar inclús assajant una mica via
telemàtica,
Zoom i totes aquestes històries, però finalment s'allarga. Nosaltres som amateurs en aquest espai teatral i, per tant, la disponibilitat de la gent també és limitada, es va treballant mica a mica, podem veure'ns una setmana, una vegada per setmana, o algunes vegades dues, però jo crec que portem llarg un any i mig treballant aquesta aposta. Són 9 actors.
Presenta'ns l'equip.
Tot l'equip, vols
sí,
que et presenti?
Sí, clar, oi, el complet,
espera't
entre tu i la Teresa.
Espera't que potser no podria pas deixar ningú, eh?
La Teresa t'ajuda.
Sí, la Teresa m'ajudarà. Molière fa les obres sempre amb molta gent i fa les obres amb els seus protagonistes clàssics, no? L'avar, el malalt imaginari, el burgès gentilhome, la dona sàvia i tots els arquetips derivats de la comèdia de l'art, que ja treballava amb Goldoni, etcètera, etcètera. Nosaltres hem fet, en aquest jugant amb Molière, un capmàs de totes aquestes obres, hem fet un argument paral·lel als que fa l'amic Molière, que va néixer fa 400 anys i que l'any passat celebràvem el seu aniversari, el seu 400 aniversari, i per això també és una mica triar Molière per aquestes dates. L'equip és generós en aquest cap, en aquest cas. Jo començaré pels tècnics, que són els que tothom oblida.
Els grans oblidats.
I aleshores els tècnics tenim en Santi Moniente, que és de Sant Pere Molanta, i l'Antonio Raval, que sempre ens acompanya com a tècnic. En aquesta ocasió tenim actors, molts que s'estrenen en les arts teatrals, sí, alguns els hem engatussat perquè s'hi apuntin. I doncs jo diria que tenim una criada que es diu Dorina, que és intempestiva, divertida i juganera, que això ho fa l'Esther Guardiola. L'Esther Guardiola també participa amb els Malcasats de Vilafranca, o sigui que també és un personatge conegut de l'escena, almenys de l'escena popular. Tenim un criat que sempre existeix, una espècie d'arlequí, que en aquest cas es diu Escapí, que és l'Adrià Machuca. Tenim la dama boba, la dama ingènua, etcètera, etcètera, aquella que la volen casar i totes aquestes coses que passen en les comèdies, que es diu Cèlia i que ho fa la Clara Puig. Tenim un galant que voldria ser el seu enamorat, que es diu Leli, que és tan pallús com ella en aquest sentit, i és la Thaís Campamà, exalumna de l'Escola de Teatre del Casal, de Vilafranca. Tenim l'Avar, l'Arpagó, el personatge característic és en Santi Pujol. Tenim l'Argan, el malalt imaginari, que serà el Manel Cabrera. Tenim en Jordèn, el burgès gentilhome, que és l'Esteve Faura. La Filaminta, la dona sàvia, la Teresa, que ens acompanya en aquest moment. I ella sempre tan afectada i tan exquisida en els seus plantejaments. I finalment tenim l'Esganarel, que és un personatge que moltes vegades interpretava el propi Molière a les seves obres, que serà el Ramon Grau, que és com el mestre de cerimònies de tot aquest joc.
El Ramon Grau de Sant Martí.
No, és el Ramon Grau,
també fa teatre.
Però fa teatre i fa moltes coses, el Ramon Grau, i ens ha fet algunes gravacions, ens ha fet algunes coses que li hem demanat, però en aquest cas és el Ramon Grau de Sant Quintí.
D'acord.
No de Sant Martí, sinó de Sant Quintí, original i de Martorell, si no vaig errar. Igual que el Pep. Després tenim l'Àngels Conill, que col·labora. Qui tenim més? Tenim la Sílvia Sallarès, que ens ajuda amb tot el tema de caracterització, perruques, maquillatge, etc. Tenim la Fina Ferrer, la Mireia, que ens fan aquella feina amagada, que és el traspunt, els apuntadors que estan per allà darrere amagats, que en aquesta obra, no és el nostre estil utilitzar apuntadors, però en aquesta obra, que és una obra de molt trepidant i amb moltes frases, amb molt de text, etc., són necessàries, perquè la pròpia velocitat, el propi ritme que porta l'espectacle, a vegades les repeticions que es produeixen, etc., necessites algú que tiri un apunt per poder continuar, que si no et pots quedar clavat, i això de quedar-se en blanc en l'escena és terrible.
Teresa, parla'ns d'aquesta dona sàvia que interpretes, que veurem demà dalt de l'escenari.
Bé, és una dona una mica ridícula, el paper d'ella. Les dues noies joves que hi ha, quan parlen d'ella, diuen: no saps com és, Madame Filaminta? És una dona saberuda, afectada i d'un parlar tan fi que fa morir de riure. O sigui, només en aquesta pinzellada pots veure que...
Està recitant text?
Una línia,
d'una companya?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, no és cap spoiler per això,
De formació,
No.
Sí. Vull dir, amb això veus que aquesta dona, doncs, vol fer veure que sap molt, però una mica el ridícul el fa riure. Que és de lo que es tracta l'obra, no? De que la gent s'ho passin bé, de fer riure una estona i que tothom surti content.
Sí, sempre amb aquest component una mica crític que tenia en Molière, perquè ell va aprofitar els seus temps d'allò per criticar tota la burgesia, tota la part de la realesa, tots els metges, els advocats, tota aquesta gent que en aquell temps eren el destí dels seus dars, no? I ell sempre tenia aquesta... fent riure, sobretot fer riure la gent honrada, caracteritzant a la gent, sí, no tan honrada.
Sí, sí, sí.
Teresa, ens deia el Valeri que hi ha algunes estrenes, gent que debuta al teatre, jugant amb Molière.
Sí.
Tu ets veterana. Com ha estat, sí, aquesta relació?
Molt, molt bonica, molt bé, eh? Són gent que s'han adaptat molt bé, molt oberts a escoltar tot el que els hi dius, tot, quan el Valeri, doncs, els hi indica, mira, potser cap a la dreta o cap a l'esquerra, molt bé, molt bé, cap problema.
I el repte major del muntatge per tu? El text, deia el Valeri...
Sí, el text, més que tot, més que el text, és el moviment, trobo jo. Les entrades i sortides, trossets que són molt picats, i aleshores que has d'estar molt atent, perquè no és de dir, recites una gran parrafada i després jo ja he acabat. No, no, és contínuament entrar i sortir, i això vol una atenció molt correcta.
I una... complicitat amb, sí, tot l'equip, no?
Sí.
Molt important, no?
Sí, sí. Però bé, és molt divertit, eh? Vull dir,
sí,
no sé,
riurem.
Trobo que encara agermana més, no?, a tots. Escolta, que has de sortir tu, l'altre, vinga, va. Vull dir, és divertit. A la gent que ens agrada el teatre, doncs, està molt bé.
Sent comèdia de l'arte, el vestuari, les màscares juguen un paper important?
Molt important. En aquesta, tampoc és el nostre estil habitual, però en aquesta obra utilitzem tot el vestuari d'època que hem pogut perfeccionar i que crec que sorprèn realment, perquè és una obra amb vestuari d'època molt aconseguit. El treball de les màscares, que utilitzem tres màscares característiques, la de l'Avar, el Pantalone, la de l'Escapí, l'Arlequí, en aquest cas, i també la del Doctore, que són tres de les màscares més importants de la comèdia de l'art, i juguen un paper importantíssim perquè aquests personatges també han de saber treballar la màscara. La màscara no és una cosa que te la poses i ja està, eh? Vull dir, ja pots fer, no? La màscara té unes maneres de treballar, d'expressar-se, de moure el cap, etc, que condicionen molt aquests personatges i, per tant, alguna petita espurna de comèdia de l'art hem hagut d'estudiar i d'aplicar en aquesta posada en escena.
Què tal amb la màscara, Teresa?
Sí, a mi no em toca, a mi em toca perruca.
No tens màscara, perruca.
Sí, també portem... Hi ha quatre persones, no?
Que anem... Cinc?
Cinc, que anem amb perruca. Vull dir, també és una cosa que, doncs... bueno, com que ja hi hem treballat alguns dies els assajos, doncs després ja t'hi trobes més bé. Si no penses... Ui, sembla que tinguis una cosa de més, no? Però bé, bé.
Valeri... Jugant amb Molière, entre parèntesis, de banyes i trencabanyes, podem dir que és un text de creació pròpia a partir d'aquests personatges arquetípics de Molière. Com el definim?
M'agradaria poder dir-ho, però no seria fidel a la veritat. Vaig descobrir un text que havia fet a Castella un senyor amb aquest tipus de joc. Aquest text era molt llarg, excessiu, repetitiu, etc. Es havia estrenat també el Romea l'any 2005 o 2009, entre aquests. Es va fer versió catalana el Romea i versió castellana al Teatre Espanyol de Madrid. I el que vam fer nosaltres va ser agafar aquest text base i transformar-lo moltíssim, adaptar-lo molt, reduir-lo en la seva durada, perquè 3 hores no són suportables, i ara tenim només 1 hora i mitja de durada, cosa que és encara...
Titànic, encara... aquest esforç.
Sí, titànic, però al final has de refer tota la trama perquè quedi la substància del joc que et proposen, però que, en canvi, sigui lleuger. Això també porta, doncs, a que les coses vagin potser una mica més picades. Si tens més temps, pots explicar-les més bé. Si tens poquet temps, doncs has de ser molt concret, deixar-te de coses abstractes i anar per la feina.
El text té molta importància. El llenguatge és actual? O feu alguna picada d'ullet?
No, el llenguatge és actual, totalment. Vull dir, no hi ha cap... Home, hi ha algunes expressions que ens surten, és inevitable, però no hi ha res arcaic ni res... de fet, és una obra feta amb personatges de Molière, però que tots parlen en un català normatiu sense cap problema.
Deies que l'obra és un homenatge a Molière. Uh-huh. Explica'ns com va morir Molière de veritat.
Bé, això és una llegenda que sempre tothom diuen, repeteixen, que Molière, fent el Burgès Gentilhome, precisament... Molière Gentilhome o Malalt Imaginari? Ui, ara m'has agafat, no ho sé. Bé, és igual, fent l'última obra...
El Malalt Imaginari.
Diuen que va morir sobre l'escenari i, a més, que aquell dia anava vestit de groc. No és veritat. Vull dir, ell va tenir un atac en aquella actuació, però va morir un temps després, a conseqüència d'aquell atac, però no l'escenari allà... dramàtica i teatralment ja hagués sigut, entre cometes, un èxit extraordinari de la seva producció.
Però el groc va quedar agafat, per dir-ho d'alguna manera.
Però el groc va quedar enquistat, sí, en la mentalitat teatral, i ara ningú vol anar vestit de groc perquè porta mala sort. Bé, tornem a tenir, doncs, mites i divertiments, anècdotes interessants.
És un divertimento, no? Ho has dit més d'una vegada.
És un divertimento total. No pretenem res més que divertir a la gent honrada, repeteixo, i per tant, doncs, les petites crítiques que hi ha a les diferents maneres de ser del comportament humà, que això el teatre sempre és el seu objectiu, d'alguna manera analitzar-nos, posar-nos davant d'un mirall. Molière ho fa amb aquests personatges i amb aquest tipus de comèdia d'enredo, de banyes i de trencabanya.
Els trobareu demà dalt de l'escenari de Cal Bolet, amb aquest jugant amb Molière, coincidint amb aquest solstici d'estiu, a les 8 del vespre. Obrireu taquilla mitja horeta abans, per aquells que no són socis de l'Associació de Veïns del Poble Nou?
Obrirem taquilla una hora abans perquè els que no són socis puguin comprar la seva entrada, serà numerat, i els que són socis puguin recollir la seva invitació, si és que encara no l'han recollida, perquè divendres passat vam estar ja repartint invitacions en el local de l'Associació de Veïns, al carrer Tossa de Mar, número 13, i també hem anat venent per un contacte de WhatsApp, Bizum, etc, etc. Hem d'anar muntant-nos la vida d'alguna manera moderna per anar fent la venda anticipada.
Doncs felicitats, perquè després d'aquest any i mig llarg heu arribat a port. I demà estreneu, molta merda, i gràcies per passar una estoneta per la ràdio. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Molta merda i massa teatre, aquest és el títol de la cançó de la Pegatina. No n'hi ha mai massa de teatre, amb la qual acomiadem Tat Teatre i anem cap a les notícies de les 11.
Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Quin artista no pisca, no és cosa indecent, si et passa en revista, dona'ls-hi temps. Maracuja, estem farts de fartar d'històries de fet i amargar, terrats de paper. És com qui fot un clau i es queda ben penjat. És com el curt de vista que s'ha entelat. És com qui busca una raó per apropar-se al meu balcó i m'acaba demanant un test al cap. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist...